Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Berta Torrades. A aquesta hora se celebra la cerimònia de signatura de l'acord entre la Unió Europea i els països llatinoamericans del Mercosur al Paraguai. Això permetrà crear la zona de lliure comerç més gran del món amb un mercat de 800 milions de consumidors. Ara cal l'aprovació del Parlament Europeu perquè aquest tractat comercial entri en vigor de manera provisional i després l'hauran de ratificar els parlaments dels diferents socis comunitaris perquè aleshores ja sí sigui definitiu. Marxem fins allà amb el nostre enviat especial a Asunción, Joan Biosca.
Les xifres marquen la potencialitat d'un acord comercial que reduirà els seus aranzels fins a zero de manera progressiva, del qual se'n beneficiaran 800 milions de consumidors, una quarta part del PIB mundial, indica la fitxa tècnica d'aquest acord, del qual se'n beneficia molt més Europa que no pas Sud-amèrica, és a dir, molt més la Unió Europea i no pas el Mercosur, assegura l'economista argentí Mariano Castelboim.
L'Unió Europea perpetúa prohibiciones a través de cupos a las exportaciones del Mercosur. Cupos con niveles irrisorios.
Els agricultors i ramaders argentins, per exemple, neguen que hi haurà una invasió de productes del Mercosur als supermercats catalans. La carn, alerten, que exporten a la Unió Europea és poca, diuen també, però ara serà, això sí, sense aranzels al tràmit.
Més notícies amb la Maria Guixà.
A aquesta hora ha de començar la manifestació convocada a Nuuk, la capital de Groenlàndia, contra la pretensió de Donald Trump d'annexionar-se a la illa. La marxa arrencarà al centre de la ciutat i s'acabarà a les portes del Consolat dels Estats Units per deixar patent el rebuig a les ambicions de la Casa Blanca. L'organització ha demanat que sigui pacífica i amb moltes banderes bicolors del país. La manifestació tancarà la jornada de solidaritat amb Groenlàndia, que s'ha viscut també a Dinamarca, on milers de persones han sortit als carrers a diferents ciutats per expressar el rebuig als plans de Trump sobre aquest territori autònom. La més important ha estat a Copenhagen, a la capital, que s'ha desfilat per davant de l'ambaixada nord-americana.
Protecció Civil insisteix que cal extremar la prudència aquest cap de setmana davant l'episodi de pluja abundant. Fins les 3 del migdia, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 176 trucades per aquest episodi de pluja i neu que afecta, recordem, sobretot la meitat oest del país. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
Ens preocupa perquè aquesta pluja continuarà i seran forces dies continuats de pluja. Per tant, el que farà serà acumular aigua. Hem de vigilar molt, molt aquestes zones properes a lleres de rius, a punts que siguin baixos, aguals, per tant, molta vigilància amb això.
També es demana prudència per la possible crescuda del cabal de rius com el Segre o el Ter. L'Agència Catalana de l'Aigua ha augmentat l'alliberament d'aigua a l'embassament de Susqueda i també al pantà de Foix.
I també hi ha una incidència ferroviària a la R15 de Rodalia. S'ha hagut de tallar la circulació dels combois entre Móra la Nova i Ascó per la caiguda d'un pal de llum a la via. Un tren de passatgers ha hagut de retrocedir fins a Ascó arran d'aquesta incidència que afecta la Ribera d'Ebre. S'ha habilitat servei alternatiu per carretera entre Ascó i Móra la Nova per enllaçar amb servei ferroviari.
Inaugura una exposició sobre els 425 anys dels gegants del Pi. La mostra, que s'ha titulat Ara balla pel camí, es pot veure al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Barcelona. Hi estan exposats els mateixos gegants del Pi, però també els de Torroella de Montgrí i els de Vilafranca del Penedès, amb qui els anfitrions tenen lligams històrics. A més, s'hi poden veure fotografies antigues de les figures i s'hi repassa de manera rigorosa tota la seva història, tal com ha explicat a Catalunya Ràdio la Lol Palmeiro, que és president de l'Associació d'Amics dels Gegants del Pi.
Tenim la sort que gairebé podem crear un fil històric gairebé ininterromput, i clar, això ens ha portat moltíssima informació i de com han anat evolucionant les figures al llarg dels segles. Bueno, això es reflexa en l'exposició. Podreu trobar, doncs, còpies i moltes referències de documents que s'han anat trobant.
Els esports, Alfons Corina, bona tarda.
Bona tarda, la jornada 20 a primera divisió, Madrid 2, Llevant 0, amb gols d'Mbappé, de penal i de Raúl Asensio. És el primer partit dels blancs després de l'eliminació de la Copa al camp de l'Albacete. Hi ha hagut xiulets, abats i durant el partit a jugadors com Vinícius, Bellingham o Valverde. El Dakar, Nani Roma, acabat segon a la modalitat de cotxes, darrere del campió, Nasser Al-Attiyah. Tot això i la resta de l'actualitat esportiva la podeu seguir a partir d'ara al Tot Gira.
Fins aquí les notícies.
Avui parlem de peus de porc. Què diu l'enciclopèdia a Jordi Vilà que hem de fer si ens animem a cuinar peus de porc?
Un restaurant caníbal a Berlín.
Aviam. Nets bullits, polits, tot això. Home.
El que diu l'enciclopèdia no ho sé.
No, ets tu l'enciclopèdia?
No, ui.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Se'n va. Ha informat el club que pagarà la clàusula de 6 milions d'euros en aquest mercat d'hivern i el PSG és el destí més probable. Fa 5 dies va fer els 18, 5 dies textuals, i el club estava negociant la renovació. No se n'ha sortit. Dro i el seu entorn han decidit tirar pel dret i fer les maletes. Un altre talent que s'escapa. El Barça, de nou, indefens econòmicament per fer front als petrodòlars i als clubs estat. I això no resoldrà. El Barça ha renascut gràcies a la Masia, gràcies a Lamine, gràcies a Cubarsia, a Caçadó, a Bernal, a Valde. Flick té raó. Qui no hi vulgui ser i prefereixi els cants de sirena d'Orient, portes obertes i adeu-siau.
Tot Gira, amb David Clopés.
Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre, Tot Gira amb un peu a Madrid. S'ha acabat ara mateix el Madrid 2 llevant 0. Victòria del Madrid, sí, però compte. Xiulets a Vinícius, a Bellingham, alguns crits de Florentino dimissió i l'ambient molt enrarit avui al Bernabéu. Tot Gira també amb la ressaca del partit calent ahir a l'RCD Estàdium Espanyol Girona. També amb l'estrena de l'Europa, lluny del nou Sardenya, a punt de començar l'Europa Atlètic de Madrid B, el primer partit a l'exili. L'última etapa del Dakar, amb Nani Ramon segon, l'ACB i tot l'esport en directe. Tarda vespre de Tot Gira. Comencem.
Tot Gira número 2250.
Els 11 titulars.
Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Els 11 titulars d'aquest dissabte 17 de gener del 2026. El Madrid d'Arbeloa s'ha estrenat a la Lliga, a casa, amb victòria i xiulada.
Real Madrid 2, llevant 0, amb forta xiulada, sobretot a Vinícius i Bellingham.
L'entrenador del Barça, Hansi Flick, molt decebut en Dro.
Que farà les maletes aquest mercat d'hivern. Flick va fer pujar el jugador primer equip procedent del juvenil. Rafinha, per cert, es dubta per jugar demà al camp de la Real Societat.
El Girona ha fet oficial la cessió de John Solís al Birmingham anglès fins al final de temporada.
I això allibera una fitxa extracomunitària que el Girona farà servir per inscriure l'argentí Claudio Echeverri. El club espera anunciar-lo entre avui i demà.
A primera divisió, avui es juguen 3 partits.
Ara Mallorca Atlètic un quart de 5, a 2 de 7 Osasuna Oviedo, a partir de les 9 Betis Villarreal.
A la Lliga F juga l'Espanyol.
A 2 de 5 al camp de l'Atlètic de Madrid.
A la primera federació, l'Europa juga de seguida avui a l'exili.
Ara un quart de 5 rep l'Atlètic de Madrid B a la Bòbila de Gavà.
En futbol internacional, què tenim?
Que el derbi de Manchester està pel United, United 2, Manchester City 0, això vol dir significa si el Liverpool guanya tindrà 9 punts més, si el Arsenal guanya després tindrà 9 punts més que el City de Guardiola. Avui també estarem pendents a la Copa d'Àfrica, partit pel tercer i quart lloc entre Egipte i Nigèria.
Nani Roma, segon al Dakar.
De la categoria cotxes, després de l'última etapa, en motos, el català Edgar Canet ha guanyat l'etapa d'avui en una prova en què s'ha imposat Luciano Benavides per només 2 segons.
A la Lliga CB de bàsquet juga avui el Lleida.
A les 8 de la pista de Gran Canària.
A la Lliga Femenina de bàsquet juguen 2 dels equips catalans.
A les 6 i 10 Joventut Guipúscoa, a les 7 Araski, Unix Girona.
El Corbal Club Barcelona juga ara mateix la final de la Champions Challenger de Corbo, la segona competició europea d'aquest esport. S'enfronten al Carnaxide portuguès.
I guanyen els catalans, ho fan 18 a 13, 2 segons per arribar al final del tercer quart.
Davant del Guardians d'Hongria, no pas davant del Carnaxide de Portugal. Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Títol a la xarxa.
Xavi Alonso desconnecta, eh? La dona de l'extècnic del Madrid, Nagore Aramburu, ha penjat una foto de la parella avui passejant per la platja de la Conxa de Sant Sebastià. El text de la imatge és de visita.
Som a Twitter, Facebook i Instagram, @totgira. Correu gira@catradio.cat.
Tot gira. Fan David Clopés.
Gràcies, crac.
Tot gira amb el Raúl Orgales i el Marçal Turo, control tècnic i musical, la Nadia Roig a la producció i el Lautaro Quinteros i el Xavi Vall al control central. I, com sempre, obrim enquestes xarxes a x.com/totgira. Sergi, sí. Avui demanem pel nom del dia Can Barça, Dro.
Sí, la pregunta és què et sembla la marxa de Dro. 4 opcions, ja s'ho farà, normal, no té lloc al mig del camp del Barça, perdem talent o que tingui sort. I guanya amb el 77% dels vots, per tant, majoria absolutíssima. L'opció ja s'ho farà, eh? Com dient, doncs mira, fora del Barça també fa molt fred.
Avui farem Hora Barça, el nostre bar, a partir de les 8, a l'última hora del programa, de 8 a 9. Parlarem de Dro, d'aquesta sortida imminent, i també del Reial Societat Barça, demà partit important pel Barça. Després de passar la Copa, després de guanyar la Supercopa, torna a la Lliga i ho farà en un camp complicat a Anoeta. I de seguida sentirem què explica Álvaro Arbeloa. Pendents a la roda de premsa que ha de fer d'aquí no res a Madrid, al Bernabéu, després de guanyar 2-0 al Llevant en el primer partit de l'equip a casa, després de la patacada a la Copa aquesta setmana a Albacete. Després de perdre 2 títols en pocs dies, Supercopa i Copa, el Madrid ha guanyat, és veritat, es col·loca un punt del líder, el Barça, que demà juga, com deia, a Anoeta, però compte perquè l'ambient ha estat molt enrarit, xiulets per Vinícius, xiulets per Bellingham, fins i tot algun crit de Florentino dimissió, algun mocador blanc. Avui dia tens al Bernabéu, de seguida en parlem amb l'Orfeo Suárez i també, òbviament, sentirem Álvaro Arbeloa en sala de premsa. Abans, marcadors. I d'aquí a 2 minuts comença el següent partit de la jornada, Oriol, és el Mallorca Athletic Club.
A partir d'un 4:45 Mallorca Athletic Club, el Girona fa res, tot just uns dies hauria d'estar pendent del que fa el Mallorca en la lluita pel descens, però ara ja pot mirar fins i tot què farà l'Athletic Club de Bilbao, perquè els dos estan empatats a 24 punts a la classificació, tant pel Girona com l'Espanyol. El millor resultat aquí seria un empat.
També comença ara un partit a Lleó, la segona divisió.
Sí, el que jugarà la Cultural Lleonesa contra l'Sporting. Abans, el Ceuta, una de les revelacions aquesta temporada a la segona divisió, ha caigut a casa de manera estrepitosa. Ceuta 0, Valladolid 3.
De fet, el Ceuta va començar molt bé, però sembla que comença a fluixar. Ja són 2 derrotes consecutives. Setmana passada ja va perdre la Rosaleda per 2-1. I en futbol internacional, aquest migdia hem estat pendents del derbi de Manchester. 2-0, ha guanyat el United davant del City, el que deia abans l'Oriol. Ara l'Arsenal té l'oportunitat, juga 2:15 al camp del Nottingham Forest. Si guanyés, ja en serien 9 de diferència al capdavant de la classificació respecte al segon classificat. Ara, pendents del Chelsea.
Ara està jugant contra el Brentford a la 14 de la primera part, empat a 0. També juga el Liverpool contra el Burnley. De moment, empat a 0. No tenim gols en cap dels 5 partits que tenim en joc ara mateix a la Premier League.
I avui, ja ho sabeu, a la Primera Federació estem molt pendents de Gavà, de la Bòbila. És el primer partit a l'exili de l'Europa, lluny del Nou Sardenya. Hauria d'haver estat a Can Dragó, la nova casa de l'Europa fins a final de temporada, però la gespa natural replantada per l'Ajuntament encara no està a punt. Això ha obligat a l'Europa a buscar un camp alternatiu que tingués gespa natural i han escollit finalment a la Bòbila de Gavà. El partit és a punt de començar i el seguirem avui amb el Francesc Ripoll. Què tal, Ripó?
Hola, bona tarda.
I avui amb analista al teu costat, el Carles Fite. Com estàs, Fiti?
Hola, molt bones.
No t'hem perds una del futbol català, eh?
No, home, no. A més, avui no és que faci el millor dia climatològicament parlant, però és un partidàs, realment. És un partit que ve molt de gust veure i poder-ho fer en directe, doncs és un honor.
Plou ara mateix?
Déu-n'hi-do. Sí, plou sí. I fa una bona estona i plou amb bastanta intensitat. A veure com aguanta la gespa. Sí, sí, aquest so és ambient de la bòbila, Falten algun altre tro. No,
aquest tro és del Raúl Orgales, però sí que veig les imatges per Esport 3, que Déu-n'hi-do, està plouent molt,
Sí, sí, plou molt. Des que he arribat jo fa una hora i poc, no ha parat de ploure. Ja es comença a veure algun petit toll a la gespa, que veurem com aguanta tots els aficionats aixoplugats sota la tribuna, l'única tribuna que hi ha a la bòbila, a punt de començar el partit.
Recordem, l'Europa, que és veritat, ara està en un moment complicat, perquè són dues jornades, oi, sense guanyar?
Tres partits.
Dos empats i una derrota. Ara són quarts en 31 punts, a 7 del líder el Sabadell, que demà visita el Camp del Terol a les 12 del migdia, i l'Atleti de Madrid B, recordem-ho, és segon en 37, per tant, un partit per poder-se enganxar de nou fiter a la part alta i, per què no, a la il·lusió de jugar al play-off?
Sí, no, evidentment. És un partit on l'Europa ha de demostrar que tot i aquestes inconveniències que ha tingut, els últims resultats i sobretot el camp, recordem que avui encara no juga el seu camp definitiu de la segona volta, juga aquí a la Gavà la Bòbila, però la segona volta la jugarà a Can Dragó. Per tant, ha de demostrar que tot i no tenir el factor camp que tenia fins ara, pot encara seguir amb aquesta bona marxa. Sí. Podíem parlar amb Adai abans de l'inici del partit i era conscient de la dificultat d'avui, també de climatològic i de la gespa. Per tant, avui jo crec que poca pilota per terra veurem.
Ja, m'ho imagino. Tot i que veiem imatges d'Esport 3, que està fent la transmissió del partit, aparentment sembla que la gespa estigui bé. El que passa que, clar, això és una cosa que veiem per televisió, després s'ha de veure en directe.
I ara estem al minut 2 de partit. Al minut 40 en parlem.
La banda de l'atac a l'Atlètic de Madrid B, la dreta de l'atac a l'Atlètic de Madrid B, està molt, molt en vessals. És el típic camp que hi haurà trossets on es veurà que la pilota costarà de rodar.
Això acaba de començar, Ripo, 11 de l'Europa.
Mira, en Flera a la porteria, Guillem Esgró, Campenyes cobre la defensa, mig del Camamiz, en Caravaca i Vaques, bandes per Andana i Jordi Cano, i en punta, Maicas.
Bon ambient, sento de fons del micròfon. Sí. Quanta gent hi cap, aquí?
Hi caben 1.500 persones aproximadament. Sí que és cert que hi ha una graderia lateral, que òbviament amb la que està caient no hi ha ningú. Per tant, la majoria s'han quedat aquí a la zona de tribuna. I el grup d'animació, diguéssim, de l'Europa, que són els escapulats, els tenim ben a prop i són els que sents de fons.
Recordem que avui només hi havia accés pels socis de l'Europa.
Pels socis, aquí. És a dir, un que no sigui soci avui no pot entrar a la bòbila,
Correcte, perquè hi ha molta menys capacitat de la que normalment va al camp de l'Europa i per això ho havien limitat només a socis.
Però jo veig la graderia que hi ha en front tribuna i està totalment buit.
Plena.
No, la que hi ha davant de la tribuna principal. Allà n'hi ha,
no? No l'han obert.
Ah, no l'han obert.
Està tothom a la zona de tribuna tapat.
També s'ha d'estar una mica boig per voler anar allà. També
bueno, no, t'ho dic perquè si hi havia tanta demanda i algun volen que vulguin anar a la zona descoberta, no?
Sí, sí, però no té opció i aquí encara hi ha lloc. Si algú fa salat, algun soci s'està escoltant i vol anar, hi cabrà.
Un parell de cornes per l'Europa en aquest inici?
Sí, un inici, vaja, joc molt directe de l'Europa. És ja una mica la marca de Dai Benítez, que ha buscat, i també per tal com està la gespa, molta pilota llarga, ha rascat ja dos corners, el 2,5 de la primera. No hi ha hagut cap ocasió de gol, perquè els dos corners els ha refusat la defensa de l'equip que entrena, atenció, Fernando Torres.
I tant, és tècnic de veritat. Que se les va tenir Marbeloa, recordem-ho, en el derbi madrileny...
Juvenil.
Ah, juvenil, correcte, en el derbi juvenil. Se les van tenir tots dos, oi?
Correcte, quan eren els dos entrenadors del juvenil, aquest any els dos han pujat, o havien pujat fins ara, perquè Arbeloa ja està al primer equip, havien pujat al filial. I en el duel de juvenils van estar calentets, arribant a les mans gairebé.
Fernando Torres ja està bo amb caràcter, que no en deixa passar cap.
Molt bé, això acaba de començar. Europa 0, Atlètic de Madrid B 0, per cert, Fiter, avui, en certa manera, l'Europa és rival del Sabadell, suposo que no...
No, al revés. Avui és un partit on juga el segon, que és l'Atlètic de Madrid B, contra l'Europa.
Sí, avui clarament vas amb l'Europa, també.
Absolutament.
Ah, bé, així m'agrada.
És a dir, des del punt de vista arlequinat, diguéssim, no li faríem un lleig a l'empat, però evidentment el rival directe és l'Atlètic de Madrid B, per tant jo crec que avui tots els arlequinats també van primer amb l'Europa, a més és un club que cau molt bé amb el Sabadell.
Molt bé, minut ara mateix, Ripo.
Som al 3,5 de la primera, Europa 0, Atlètic de Madrid B 0.
Línies obertes amb la bòbila, si passa res, sobretot em demaneu pas, però hem de passar per Madrid. Estem pendents de l'inici de la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el Santiago Bernabéu. Tan bon punt comenci, el sentirem en directe. Orfeo Suárez, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
2-0 guanyat el Madrid, però avui és més notícia tot el que ha passat abans i especialment a la primera part. Primera part molt enrarida, amb xiulets a Vinícius, xiulets a Bellingham, algun crit fins i tot, no sé si eres al camp tu avui, Orfeo.
Sí.
De Florentino dimissió, tu l'has pogut sentir?
Sí,
clarament. Això és notícia, al Bernabéu.
Home, això és històric.
És històric. Havies sentit mai això, al Bernabéu, Florentino dimissió?
No. A veure, és cert que la primera etapa del Florentino, amb tot el tema del Galàctics, quan la cosa ja, abans de que se n'anés al Florentino, va haver-hi algun crit, però més aïllat. Avui no ha estat aquest crit tan majoritari com a la xiulada dels jugadors, però s'ha sentit a l'inici de la segona part, és a dir, s'ha sentit diverses vegades. És a dir, no, ten en compte que al Bernabéu passa una cosa que jo crec que passa també al Camp Nou des de fa uns anys, no? que el públic no és, diguéssim, ja un nucli tan dur de socis, no? Sinó que hi ha molta gent de fora, molts turistes, i jo crec que això fa que, diguéssim, ja no és doncs el Bernabéu que era, no? Des de, diguéssim, majoritàriament de socis, no? En els partits, però s'ha sentit clarament. Avui el soci del Madrid sentia que havia d'estar al camp amb l'hora de l'aperitivo aquí a Madrid, i malgrat la pluja i el fred que fa, ha estat on creia que havia d'estar i ha fet el que creia que havia de fer, que era xiular a l'equip, però xiular d'una manera selectiva, és a dir, aplaudiments per al Gonzalo i per a l'Asensio, i no per al segon gol que ha marcat el defensa, sinó perquè creu el soci que representen els valors del Real Madrid, l'oblidada cantera, no? I xiulets, curiosament, per mi majoritaris, el Vinícius, el Bellingham i el Valverde. Justament els tres jugadors que, diguéssim, havien fet més oposició o havien parlat més en contra del Xavi Alonso, no? El Vinícius amb els gestos que va fer el Clàssic, el Valverde quan va dir que no li agradava jugar de lateral, i el Bellingham, que ho fotia dintre del vestuari perquè era un dels jugadors els que corregia més el Xavi Alonso i li deia que no havia de córrer tant, que havia de guardar una mica més la posició i no fer, diguéssim, un desgast físic tan gran com feia el jugador anglès, no? Justament aquests tres són els que ha identificat el soci del Madrid per xiular, a més del president, és a dir, que clarament ha assenyalat els responsables de la crisi, segons l'opinió de l'aficionat i del soci.
Mira, tenim una primera reacció. Ja sabeu que el Madrid opta sempre per no atendre a Movistar o DAZN quan s'acaben els partits, però sí que ho fan a Real Madrid Televisión. Ha pogut conversar uns minuts amb Asensio, que precisament és un dels aplaudits, ves per on és el que han triat, i ha dit això sobre l'eliminació a la Copa davant l'Albacete.
Creo que al final hoy era un día muy, muy importante aquí delante de nuestra afición. Creo que todo el mundo quería dar la vuelta a la situación que estábamos viviendo. El otro día en Albacete ocurrió algo que no debía haber pasado y nos sentíamos culpables, nos sentíamos en deuda con toda la afición y hoy queríamos dar la vuelta a esta situación. Y creo que bueno, que el equipo ha dado una buena imagen, sobre todo en la segunda parte. I este és el camí a seguir.
Real Madrid Televisión, òbviament, no li pregunten pels xiulets, sí que, evidentment, ho faran a la sala de premsa a Arbeloa quan d'aquí no res comenci. Està parlant encara el Luis Castro, el tècnic del Llevant, que ha plantat cara especialment a la primera part. Orfeo, Vinícius, tal com és el personatge, portarà cua aquests xiulets que avui ha rebut? A més, molt clars, primera pilota que toca i ja el xiula l'afició, d'una manera molt clara.
Sí, és que, a més, és un jugador, diguéssim, el jugador que des del principi, és a dir, el futbol del Vinícius, clar que agrada, li agrada al soci del Madrid i li agrada a qualsevol aficionat quan està per al futbol, no? Perquè és un jugador, jo crec que fora de categoria, no? Però tot el demés de Vinícius no agrada gens aquí a Madrid, ni al soci, ni a l'aficionat, gens. I des del principi sempre és una mica, bé, bueno, el suportem perquè ens ajuda a guanyar, no? Perquè és un jugador molt important, però aquest tipus de jugador, ja dic, no agrada gens i jo crec que el seu futur al Madrid és complicat. És molt complicat. És cert que el club va triar pel Vinícius i no pel Xavi Alonso i aquí s'inicia tota la crisi. És a dir, el principi de la crisi és que després de de fitxar el Xavi Alonso, de donar-li, diguéssim, el mando de l'equip perquè transformi també futbolísticament el Madrid, no? Perquè no era només un entrenador que passa per la Castellana i el sentes a la banqueta del Madrid, no? És un jugador, diguéssim, el tècnic emergent del mercat, no? El nou Guardiola, si volem parlar una mica de projecció d'ell, no? Després del que havia fet a Leverkusen. No era un entrenador qualsevol. Tu li dones el mando de l'equip i a la primera, diguéssim, desautorització d'un jugador amb el canvi al clàssic al Bernabéu, en lloc de tenir paraules de condemna per al jugador, no diu res i fas filtracions quasi comprensives amb el jugador i critiquen una mica el teu entrenador, a partir d'aquí s'inicia la crisi, clarament. I a partir d'aquí el Xavi Alonso deixa de fer les coses que feia, jugar en camp contrari, fer més pressió, i acabem veient un Madrid hiperdefensiu a la Supercopa. Potser més davant l'Atlético de Madrid, inclús que davant el Barça, no? Però és a dir, és com si ja, diguéssim, hagués llançat la tovallola, no?
Vaig al canvi d'entrenador. Xavi Alonso destituït, malgrat digués el club en un comunicat de comú acord, ha quedat ben clar que la decisió és del club i l'escollit és Álvaro Arbeloa. Álvaro Arbeloa és un entrenador pont i intentem-nos oblidar del que ha passat a la Copa. La intenció quan l'escullen és que sigui un entrenador pont o que s'iniciï un nou projecte?
No, és que sigui un entrenador pont inicialment.
Fins al final de temporada.
Fins al final de temporada. Ara bé, si diguéssim, imagina't, no? Si l'Arbeloa acabés guanyant la Champions, doncs probablement continuaria, no? És a dir, el Madrid explora el mercat, però només ha pres aquesta decisió de posar l'Arbeloa. Per què? Perquè quan llences el Xavi Alonso, on vas, no? Després d'aquest, que era el millor, diguéssim, o un dels millors a Europa últimament, o els dos darrers anys, no? Ara on vas? Qui fitxes, no? Tornes al Zidane, no vindrà, perquè, a més, una tercera etapa ja jo no ho crec, i a més s'ha compromès amb la selecció francesa. De l'Ancelotti, tampoc, no? És a dir, no tens massa candidats, no? Es parla del Jürgen Klopp, però bé, però es parla perquè és un entrenador que està a l'atur o que no està entrenant i que té, diguéssim, prestigi, però diguéssim que el Madrid està molt despistat amb això, no? Però en principi se'l posa per pensar en que sigui un entrenador pont.
L'objectiu és Klopp, malgrat ell ja ha dit més d'una vegada que no vol tornar a entrenar?
Perdona?
L'objectiu és Jürgen Klopp, malgrat ell ha dit moltes vegades que no vol tornar a entrenar?
Bé, jo crec que en aquests moments és un dels candidats, sí, un dels homes amb el que es parlarà segurament, o potser el Madrid ha fet algun moviment. Per què? Perquè necessites una gran personalitat i perquè, a més, jo crec que el propi club, encara que no li ha agradat el Xavi Alonso, que el president no ha connectat amb el Xavi Alonso, no hi havia gens química, no? Malgrat això, sap que necessita una gran personalitat per la seva banqueta, sobretot perquè ara, diguéssim, els jugadors estan una mica fora de control, no? Qui pensi que l'Arbeloa posarà els jugadors ferms, bé, no coneix bé ni a l'Arbeloa ni al vestuari del Madrid, no? Sempre que el president no tingui el somni d'una nova etapa de José Mourinho, no? Que, cuidado, que això sempre està a la ment de Florentino Pérez.
Per cert, s'ha de dir que l'Orfeo va ser dels primers, i ho va fer aquí el Tot Gira, que va dir que Xavi Alonso estava sentenciat, i ho vas dir abans que acabés l'any. Per tant, la medalla per l'Orfeo, que sempre treballa bona informació, i amb això ja fa temps que ens va dir que Xavi Alonso no seguiria, com així ha estat. Segurament més aviat del que molts podien pensar. Et volia preguntar si farà fitxatges Florentino al mercat d'hivern. Fins ara s'hi ha resistit a deixar anar la cartera.
En principi no. En principi no. Ara, l'eliminació davant l'Albacete, el que ha passat avui al Bernabéu, amb la xiulada, la clarament necessitat que té l'equip de trobar algun jugador, diguéssim, algun mig centro, no?, sinó de gran categoria, que ara és molt difícil, que sí que doni una mica solucions al centre del camp del Madrid. Això podria canviar? Potser, però jo crec que amb una remota possibilitat. Mai el Madrid ha anat pràcticament al mercat d'hivern, i quan ha anat, generalment no li ha anat bé. En principi, no. Ara ja dic, vivint moments, estem en moments desconeguts, no? És a dir, que un president li xiuli al públic és el que més por li dona, no? Jo recordo, perquè jo treballava a Barcelona, el Cruyff, el Núñez no el va fotre fora fins que no va haver-hi la panyolada, no?, al Camp Nou, que me'n recordo molt bé perquè ho volia fer, però no sentia la valentia suficient, no? I jo que parlo molt perquè tinc molta relació aquí...
Un segon, Orfeo, sí, comença la roda a pensar Beloa i volem sentir les primeres respostes.
De nuestro público. Sabemos de la semana que donde venimos, sabemos que este es el club más grande del mundo, que te exige el máximo y lo que nos pide el Bernabéu, ¿no? Y yo creo que esa exigencia siempre la tenemos que tomar a bien, porque saben que podemos dar mucho más, que debemos dar mucho más, que tenemos que estar a la altura del Real Madrid. Y, por supuesto, nada que reprochar a nuestra afición. Al revés, somos nosotros los que nos tenemos que mirar a nosotros mismos y darle mucho más de lo que le estamos dando hasta ahora y, sobre todo, esta semana.
Hola, Álvaro. Aquí Arantxa Rodríguez, en directo para el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Felicidades por tu cumpleaños, felicidades por la victoria, lo primero. Y gracias. Luego, insistiendo un poco en lo que decía José Luis, la pitada centrada en Vinicius, tú que conoces perfectamente al Bernabéu, que has hablado del público... ¿qué consejo le darías a Vinicius para que intentara reconducir la situación, esa relación de amor-odio que tiene con el público del Bernabéu? Gracias.
No, mira, para mí es muy claro como entrenador del Real Madrid. Lo único que voy a trabajar es por tener al mejor Vinicius y voy a exigir a sus compañeros que le busquen, que le den los máximos balones posibles, porque es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo, por no decir el más desequilibrante. Para mí es una suerte tremenda, lo dije el otro día, refleja lo que es un jugador del Real Madrid. Es un chico que no tiene miedo, que es valiente, que pide siempre el balón, que no tiene miedo al fallo, que lo intenta una y otra vez, que tiene carácter, que ha defendido este escudo una y otra vez, a capa y espada. Creo que lo que ha hecho Vinicius desde que llegó aquí siendo un niño, no lo han hecho muchos jugadores en la historia del Real Madrid. Estoy orgullosísimo de ser su entrenador y voy a trabajar junto a él para sacar lo mejor que tiene, porque nos va a dar muchos títulos, como ya ha hecho ya.
Hola, mister, por aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Quería preguntarte por la reacción del equipo en la segunda parte, porque la primera, por todo el ecosistema y lo que ha pasado, pues igual a los jugadores les ha costado un pelín. ¿Y cómo ha sido esa charla en el descanso? Y si crees que este tipo de situaciones y con un buen Madrid en la segunda parte puede relanzar un poquito esto.
Bueno, yo creo que sabíamos la dificultad del partido porque veníamos de una semana difícil, por todo el ambiente que se había creado. No es fácil, ¿no? Yo también he jugado partidos después de una gran decepción y uno no siente la misma confianza que cuando las cosas van bien, evidentemente, y sabíamos que necesitábamos jugadores con mucha responsabilidad, que quisiesen pues afrontar este tipo de partidos y también, bueno, pues que nos vamos a encontrar rivales que nos lo van a poner muy difícil, que se van a meter en su campo, a no dejarnos espacios, a tener que trabajar mucho los partidos, mucho, mucho, y para eso evidentemente tenemos que hacer las cosas mucho mejor de lo que la hemos hecho en la primera parte, mucho mejor. Tenemos muchísimo margen de mejora, que creo que han cambiado algunas cosas en la segunda parte, pero también porque vamos a tener que trabajar, hacer correr a los equipos rivales, que se desgasten, que empiecen a aparecer hacer más espacios cuando llegue el cansancio. Y bueno, pues este partido creo que nos viene bien, sobre todo ganar y saber que tenemos que hacer muchas cosas mucho mejor para ganar los 3 puntos cada partido.
Hola, entrenador, aquí en el fondo, última fila, Anton Meana, en directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER. Acaba de decir que Vinicius representa lo que es un futbolista del Real Madrid. Quería saber por qué cree que el Bernabéu le pita de manera mayoritaria a todos los partidos. ¿Cree que están equivocados?
No, yo no creo que le piten de forma mayoritaria a todos los partidos. Aquí, como te vuelvo a decir, y lo he dicho en la primera pregunta, respeto muchísimo al público del Bernabéu, muchísimo, muchísimo, y es una de las razones por qué este club es tan grande, porque la exigencia que pone a los jugadores les hace dar lo mejor de sí mismos, y creo que el público del Bernabéu también quiere ver la mejor versión de Vinicius Junior, la que vimos contra el Barcelona apenas hace una semana. Vini nos ha dado varios Champions, que espero que a nadie se le olvide, nos ha dado muchos buenos momentos, ha sido un jugador que ha tirado del carro, que se ha echado el equipo a la espalda siendo un niño, siendo un chaval, y ahora pues vamos a, como he dicho, trabajar mucho para buscarle, para darle muchos balones, para que siga desequilibrando, para que disfrute, para que vuelva esa versión que todos sabemos que puede dar y para que vuelva a hacer felices a los aficionados, ¿no? Creo que es uno de los nuestros y lo va a seguir siendo mucho tiempo.
Hola, mister. José Aguado, la razón. En la segunda parte habéis mejorado o coincidido con Güler en el campo. ¿Qué papel va a tener Güler en tu equipo?
Pues seguro que va a ser importante como todos, pero Arda es un chico con mucho talento, tiene mucha movilidad, es capaz de jugar en diferentes posiciones, tiene último pase, pero también es capaz de crearte juego. Creo que es un chico joven, pero ya con una experiencia para su edad y bueno, vino de un gran esfuerzo en Albacete. La verdad es que se esforzó, corrió mucho y hizo un gran trabajo sin balón y con balón. Y bueno, seguro que va a ser muy importante, va a tener muchos minutos, no tengo duda que es un talento especial, diferente. Y bueno, pues como todos los jugadores, está destinado a tener grandes noches aquí.
Hola, Álvaro, aquí detrás. Luis Castro, en directo para Tablero Deportivo de Radio Nacional de España. Vuelvo al tema de los pitos, pero enfocado a los jugadores.
Vamos.
Quería preguntarte, el Bernabéu ha pitado tradicionalmente a todo el mundo. Pero hay dos maneras de enfocarlo como jugador, entendiendo el mensaje. El año pasado, por ejemplo, aquí a Tchouaméni se le pitó también y lo revirtió, o no. Y quería preguntarte, los que sobre todo más se han pitado, si crees que ese mensaje lo van a entender.
Sí, claro. Vamos, yo... A mí hay algo que me ha gustado hoy, que es que todos los jugadores han querido el balón. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil estar ahí abajo y sabiendo que si fallas el público puede recriminártelo, y he tenido 11 valientes que han estado en el campo, y en realidad durante toda la semana 20, porque lo de hoy no es solo de los que han jugado, han trabajado muy bien todos, con mucha energía, muy positivos, y sabiendo la responsabilidad que teníamos en el partido de hoy. Y bueno, estoy muy orgulloso de mis jugadores, muy feliz por entrenarles, por ver la respuesta que están dando, por la personalidad. Creo que para jugar en este equipo, en el Real Madrid, hace falta muchas condiciones técnicas, muchas condiciones físicas, pero sobre todo mentalidad y corazón, y estos jugadores lo tienen.
Hola, mister. Sergio Quirante, de Dazón. Hay una imagen que se ha hecho muy viral antes del partido en el túnel. Da la sensación de ver a un Vinicius muy triste. Mbappé le da como ánimos. No sé si la ha visto. Y esto ha sido antes del partido. Había habido ya pitos en el calentamiento. No sé si Vinicius, al ser un futbolista muy emocional, ha tenido que animarle durante el descanso. ¿Cómo le ha visto al final del partido? No sé si ha hablado con él.
Pues no me ha dado tiempo a ver la tele, la verdad. Pero le he visto bien. O sea, está bien, como están todos, están contentos por la victoria, concentrados en el siguiente partido y sobre todo focalizados, porque todos somos conscientes, todos dentro de este vestuario, de que vamos a mejorar, que lo vamos a hacer, que vamos a trabajar y que vamos a luchar por todo.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Al fondo, Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Hay otra imagen que hemos visto a su llegada al estadio, que cuando pasaba por esa sala de las Copas de Europa se ha quedado un poco como impactado, sorprendido. Quería saber qué ha sentido en ese momento.
No, hombre, sorprendido no, porque sé todas las que tenemos, pero es verdad que es la primera vez que hago este recorrido al vestuario. Y bueno, pues uno siente en un instante lo que es el Real Madrid, la historia de este club, la exigencia, lo bonito que es estar aquí cada día. Llevo muchos años, pero no deja de hacerme sentir especial cada mañana cuando me levanto, que soy parte de este club, cuando he sido canterano, cuando he sido jugador, he sido embajador, entrenador en la cantera, soy hoy entrenador del primer equipo, y bueno, pues ver esas 15 Copas de Europa todas juntas que te dan la bienvenida a este estadio, pues uno entiende la magnitud del mejor equipo del mundo y de la historia.
Hola, Álvaro, aquí, al otro lado. Aquí. Olivier Lorenzo del País. La pitada ha sido general, grande y continuada. Yo te quería preguntar, ¿por qué crees que el público ha pitado de esta manera a Vinicius?
No, yo creo que pues, es un acto, como he dicho, que no venimos de una semana buena y el público tiene todo su derecho a a demostrar su descontento con todos los jugadores, con el equipo, conmigo el primero. Es mi primer partido como entrenador del Real Madrid aquí en el campo, y lo que hice como jugador es pasado, y me demostraron su cariño cuando fui jugador, pero ahora me lo tengo que ganar como entrenador, ¿no? Yo creo que esos pitos eran para todos, para mí el primero, porque soy el responsable, soy el líder de este equipo y soy el que, cuando las cosas vayan mal, al que hay que señalar.
Hola, Álvaro. Abraham Romero, El Mundo.
En directe al Tot Gira, escoltant la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, tècnic del Madrid, després d'aquesta victòria 2-0, amb xiulets avui per algunes estrelles, especialment per Vinícius.
También ha sido un poco señalado. ¿Cómo le ves, cómo le has visto hoy? ¿Cómo crees también que ha reaccionado a esos pitos? Te sacaron antes el nombre de Tchouaméni, que reaccionó muy bien. ¿Y cómo crees que puede reaccionar él?
Gracias. Bien. A Bellingham le he visto muy bien durante toda la semana. La verdad es que de cerca es todavía mejor de lo que uno ve en la tele, y es otro de los jugadores que, bueno, pues siendo un chaval, porque es que muchas veces se nos olvidan que la edad que tiene, y bueno, pues la experiencia, la madurez, el liderazgo, creo que es un chico también que tiene todo lo que hay que tener para jugar en este equipo, que asume la responsabilidad, que no se esconde. Lo que ha corrido hoy ha sido una auténtica barbaridad. Y bueno, yo quiero premiar ese esfuerzo a todos los jugadores, ¿no? Y por supuesto a Jude. Ha sido una pena que no haya podido marcar ese gol, porque bueno, hubiera sido un bonito premio a tanto esfuerzo, pero es que es uno de los líderes, igual que es Kylian, igual que es Vini, igual que es Fede. Son jugadores que están, bueno, marcados a hacer cosas grandes en el Real Madrid. Son cuatro de los mejores jugadores del mundo, son los líderes de este equipo, son los jugadores que cuando las cosas van mal hay que buscarles continuamente. Y bueno, pues intentaré trabajar con ellos para sacar su mejor versión, que sean felices, que disfruten, que estén en el Real Madrid para ganar muchos títulos, porque es lo que merecen y porque tienen calidad para ello.
Hola, Álvaro, Óscar Maya para la agencia EFE. Quería preguntarte por un futbolista que quizás se le ve que le falta algo de confianza, que ha sido sustituido hoy, como Dinhausen, que parece que no recupera ese nivel con el que llegó al Real Madrid. ¿Cómo le estás viendo tú en este día a día?
No, mira, yo siempre hablaba con chicos en la cantera, ¿no? Para mí, seguramente, el puesto más exigente en el Real Madrid es el de central, ¿no? Tienes que defender con muchísimos metros, muchísimo espacio, tienes que ser capaz de sacar el balón jugado cuando te aprietan, tienes que ir bien por arriba, tienes que ser rápido, tienes que hacer tantísimas cosas bien que no es nada fácil, ¿no? Y Dean viene de una época en la que ha estado parado mucho tiempo. Creo que tenemos que darle minutos, tenemos que darle confianza. Es imposible rendir bien en el Real Madrid si uno no tiene ritmo de partido, si uno no se encuentra bien físicamente. Y bueno, pues cuando vienes de lesión y vienes sin jugar mucho, el otro día, bueno, jugamos en la Copa 60 minutos porque era lo que habíamos acordado. Hoy ha vuelto a jugar un poco más y vamos a seguir trabajando, ¿no? No nos olvidemos también. Es que muchas veces nos olvidamos de dónde vienen los chicos, de la edad que tienen, de la exigencia de este club. Todos sabemos que cuando uno se pone esta camiseta tiene que estar preparado. El Madrid no espera a nadie, es un tren que no espera. Pero yo sí que le voy a esperar, porque sé que nos va a dar muchas cosas, que tiene mucho margen de mejora todavía y que lo va a hacer muy bien.
Últimas dos preguntas.
¿Qué tal, Álvaro? Iván Martín de OK Diario. Yo te quería preguntar por el partido de Mbappé. Ha sido titular. Dabas las gracias a Vinicius el otro día en Albacete por el esfuerzo. Yo te quería preguntar si hoy también hay que dar las gracias a Mbappé y cómo está esa rodilla.
Bien, sí, claro, que las gracias por el esfuerzo, porque sabemos que viene con esa rodilla tocada, que bueno, pues cualquier otro ante esta situación seguramente se podía haber echado atrás, y Kylian, bueno, pues me ha demostrado en dos días que es un auténtico líder. Lo primero que hizo fue tirarme un caño en un rondo, que está bien para darme la bienvenida. Y bueno, pues súper feliz, ¿no? Yo, vamos, poder entrenar a un jugador como él, que es capaz de meter 60 goles en una temporada, de verle entrenar, verle jugar, lo que es capaz de hacer con el balón. Bueno, pues es algo que me llevaré para toda la vida, y sobre todo como es como persona, ¿no? Es un chico sensacional, un líder natural, y bueno, pues que le aguante mucho la rodilla porque le vamos a necesitar. Evidentemente es que marca las diferencias en todos los partidos y bueno, pues cuando él está en el campo, pues uno está feliz.
Última pregunta.
Hola Álvaro, aquí a tu izquierda Rubén Cañizares de ABC. Has repetido en varias ocasiones que entiendes los pitos, forma parte de la exigencia del club, del Bernabéu. Ha habido en la primera parte un par de ocasiones en el que un número indeterminado se ha escuchado en la grada, también ha gritado gritos de dimisión a Florentino. Quería saber si esos gritos te parecen también respetables o te parece que son injustos con el presidente.
Bueno, mira, yo sé de dónde vienen los pitos, sé de dónde vienen las campañas. Yo creo que no, los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid, ¿no? Yo, a mí, la verdad es que no me van a engañar, sé de dónde viene todo esto. Para mí es una suerte tener un presidente que creo que es la persona más importante junto a Santiago Bernabéu en la historia de este club. 7 Copas de Europa, creo que tiene más de 60 títulos entre el equipo de fútbol y de baloncesto, y creo que todos los madridistas somos conscientes de la suerte que tenemos de tener a Florentino de presidente, de lo que ha hecho en el club y de los pitos, de dónde vienen y por qué vienen.
Muchas gracias.
Doncs fins aquí la roda de premsa d'Álvaro Arbeló. Interessant aquesta última resposta. Orfeo, ets aquí, eh?
Sí, sí.
D'on ve, doncs, tot això que diu Arbeló? Diu, ja sé d'on ve tot això, aquests xiulets o aquesta campanya o aquestes crítiques a Florentino. Què creus que es refereix?
Bueno, es refereix és una mica al mateix discurs de la cúpula del club.
Ja.
Envers l'arbitratge, envers qualsevol crítica de la premsa, és a dir, és una mica, bueno, el maniqueisme aquest que ja fa el Florentino i que fa el club. Té en compte que l'Arbeló és un personatge molt, molt pròxim a la cúpula del club, no? Està representat per Best of You, que és una agència de representació que té jugadors, alguns jugadors de la cantera, com el Cestero, com el Gonzalo, que és molt, amb molta influència dintre del club, que un dels fills del president, doncs, és pròxim a aquesta agència, no? Encara que no, que diguéssim, oficialment no forma part, no? I diguéssim, l'ha posat la cúpula del club aquí i la defensa. El seu discurs serà el discurs del club, sempre, no? I jo crec que aquesta declaració d'amor que ha fet per al Vinícius avui, bé, tu pots dir que has de recuperar el Vinícius futbolísticament, però també que, bueno, que en altres, diguéssim, conductes, doncs s'ha de reconduir, no? Com deia l'Ancelotti. Sí, això ja ho deia l'Ancelotti, no? No, et trobes amb un, diguéssim, amb una defensa a foc, no? Amb un plantejament de madridistes i antimadridistes, de bons i dolents, i, diguéssim, aquest és el discurs en el que està el club ja fa molt temps, no?
Molt bé. Et vaig tancant. Et faig una última pregunta, Orfeo, sí. Que sé que tens feina encara per endavant.
Tranquil. Sé que és un dia. Avui és un dia important.
Sí, avui és un dia important. M'has dit, i no m'ha passat per alt, que Mourinho és el somni de Florentino. I, de fet, és un tema, és un nom que a les últimes hores està circulant. Tu ja has dit ben clarament que Arbeló és un entrenador pont i que la pròxima temporada hi ha diversos candidats, que Jürgen Klopp ho és, però que, evidentment, ara mateix el tècnic alemany no vol tornar a les banquetes, i has dit que Mourinho és el somni de Florentino. S'ho ha pensat bé, això, Florentino? I, sobretot, el més important, al vestidor tothom ho veuria bé, que tornés Mourinho?
Bé, el vestidor... Ja fa molts anys que Mourinho va estar en el Madrid, no? El que passa que el seu record i el que va fer va ser tan sonat, no?, que creiem que fa poc temps, no?, però ja fa més de 10 anys, no? És a dir, que ja fa molt de temps. El vestuari és un vestuari totalment nou. Jo crec que per allà no aniria el problema, no? Aniria més per la premsa, per la pròpia afició del Madrid, per l'atmosfera, no? Per l'entorn, no?, com diríem a Barcelona, no?, del Madrid. Però ja no és la primera vegada que el president Florentino Pérez pensa en el Mourinho, no?, perquè és l'únic entrenador amb el que realment ha sintonitzat, no?, ha tingut una connexió, clarament. Per què? Perquè el Mourinho va fer seu el discurs del Florentino Pérez, no?, i en un moment, a més, crític pel Madrid, perquè tenia davant un Barça inabordable, no?, molt més que el d'ara, en la meva opinió, no?, que era el Barça de Guardiola, el Barça de Messi,
i necessitava una explosió, no? Aquesta la va dirigir el Mourinho. I des de llavors, sempre que hi ha una crisi, per al cap del president passa una mica el Mourinho com personatge que podria arreglar una situació de crisi, bé, com, una mica com la d'ara, no? Ara bé, això vol dir que optarà per al Mourinho? Jo crec que ara no, però si et fixes, el Xavi Alonso i l'Arbeloa van ser els dos jugadors que més connexió van tenir amb el Mourinho amb la seva etapa, no? És a dir, que és una mica aquest discurs, no? Jo crec que estem lluny, però això està al cap del president del Madrid.
Per ser curiositat o no, Mourinho, amb el seu Benfica, aquesta setmana, eliminat de la Copa de Portugal als quarts de final en mans del Porto per 1-0, i ja va escalfar prèviament el partit Mourinho a la roda de premsa dient que analitzar el Porto era fàcil, donades les estadístiques de l'equip portuguès, i li van tornar la pilota quan van eliminar el Benfica, i el Porto, a través de les seves xarxes socials, va dir victòria fàcil d'explicar. Bé, doncs encara passen els anys, però Mourinho segueix fidel al seu estil. Orfeo Suárez, moltíssimes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Molt bé, a vosaltres.
Avui, prèvia llarga, el Tot Gira, per començar el programa, per parlar d'aquesta victòria estranya avui del Madrid a casa, al Bernabéu, amb xiulada contra el seu equip dels aficionats. Madrid 2, Llevant 0. Demà el Barça començarà el seu partit de noeta, sabent que el Madrid està a un punt. Han passat moltes coses. A veure, primera divisió, s'ha mogut el marcador, un partit distret a Mallorca.
Ho ha fet un parell de vegades. Primer s'ha avançat al Mallorca al minut 5 de partit amb un gol de Morici, però a cap de 3 minuts Unai Gómez ha marcat el gol de l'Atlètic de Bilbao. Ara el 35 de la primera, plou a Palma, Mallorca 1, Atlètic 1.
A la Lliga F, Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ha començat l'Atlètic de Madrid, Espanyol, partit exigent avui per l'Espanyol, que és veritat, té 10 punts de marge respecte al descens. Avui, aquest migdia, ha perdut el Dux Logroño, que és l'equip que marca el descens, ha perdut 1-0 al Camp de la Granada. Avui intentant l'Espanyol puntuar davant d'un dels grans, i de moment ho està fent, estaria empatant a 0.
Sí, minut 21 de la primera part, empat a 0. S'ha de dir que l'Atlètic de Madrid no ha estat massa bé ara mateix. Ve de 8 partits on només ha aconseguit una victòria a la Copa de la Reina i als penals. I, en canvi, l'Espanyol en els últims 8 partits, sent una mica oportunistes i agafant aquesta mostra tan concreta, doncs n'ha guanyat 3. De moment, empat a 0. L'Atlètic de Madrid ve de 2 partits on ha rebut 5 gols. 5-0 contra el Barça pot ser relativament normal, però també aquell empat a 5 amb la Reial Societat. Per tant, a veure si l'Espanyol pot aprofitar aquest baix moment de forma de l'equip matalasser.
L'Espanyol, que és 12, amb 16 punts. L'Atlètic de Madrid, quart, amb 27 punts. I a la Bòbila, a Gavà, primera ref. Recordeu, primer partit a l'exili de l'Europa. Europa, Atlètic de Madrid bé, i les coses, Ripo, comencen bé per l'Europa.
Sí, perquè està guanyant el minut, ara som al 36 i mig de la primera meitat, Europa 1, Atlètic de Madrid B 0, ha marcat Carabac al 20 de la primera amb una fuetada des de fora de l'àrea. L'Europa sent millor, està tenint més la pilota, més ocasions, i guanyant de moment avui contra el filial de l'equip matalàs.
Sí, té entrat bé, l'Europa al partit, més intens que no pas el filial de l'Atlètic de Madrid.
Sí, és que et diria que no és que el resultat sigui just, sinó que el resultat és curt.
Curt, oi? Fins i tot.
L'Europa podria haver-ne fet algun més, està molt més segur, molt més fidel al seu estil i molt més assentat, no? Segurament estava molt concentrat de saber que no el podia afectar el canvi de camp, i amb això Adai és el brutal a l'hora d'incentivar i de motivar els seus jugadors que han sortit com a màquines.
Com va la gespa, per cert?
Ara ja cada cop estem veient sobretot una
lateral,
zona
de la banda, sí. Endavant de les banquetes, oi?
Correcte.
El lateral que té abans, que ja feia mala pinta, de la dreta de l'atac de la Tia Maripé.
Es comença a veure, hi ha fang i hi ha un jugador que ha relliscat.
Sí, sí.
Però també et dic que estem veient poca pilota per terra, sobretot per part de l'Europa.
Sí, ja ho deia,
claríssim el que ha de fer. Sí, sí.
Però veus, aquí l'Europa es nota una Dai que ha sabut entendre i llegir el partit, el camp i tot.
Correcte.
I l'Atlètic de Madrid està intentant jugar com sempre, jugar per terra, i evidentment, clar, no es poden fer tres passades seguides tal com està el camp.
Els nois de l'Atlètic de Madrid són molt bons, però en aquesta gespa no poden fer res, i l'Europa, en el joc directe, és dels millors de la categoria.
De fet, em consta, Fiti, que l'Europa tenia diverses propostes d'alguns clubs catalans que s'havien ofert per obrir el seu estadi, un d'ells el Sabadell, també el Nàstic, però l'Europa li va interessant a la Bòbila per proximitat, òbviament, primer a Barcelona, però també perquè les condicions no fossin molt favorables a l'Atlètic de Madrid B en quant a dimensions de l'estadi.
És que ara preguntava, perdona, però la Bòbila és més petita que el Nou Sardenya. A nivell d'ample i llarg, és més o menys igual d'ample, però un pèl més petit de llarg que el Nou Sardenya. Per tant, això a l'Europa li va bé.
De fet, la Bòbila, m'ho he apuntat i tot, això, fa 96 per 65. És a dir, és un camp relativament petit. És veritat que també hi ha factors econòmics, David? Segons ens han explicat, el Sabadell demanava uns diners importants perquè, evidentment, obrir la nova Creu Alta no costa el mateix que obrir aquest camp, la diferència era molt bèstia, i també jo crec que, veient la previsió de pluges, el Sabadell elegantment doncs, ha fet un preu alt per tal d'evitar que vinguin, i com ara, no?, que la gespa, evidentment, li costarà sobreposar-se a un partit d'aquestes característiques, es desgastarà molt, i per això doncs, jo crec que el Sabadell per això li ha posat aquest preu tan elevat.
Tindrà un corna a l'Europa? Ara et pregunto pel Madrid, Fite, que sé que tu estàs fent a sobre, però abans el corna per l'Europa.
El que arriba el 39 de la primera, ja en porta uns quants l'Europa, el pica des de la banda esquerra, el xut d'Adnane, la treu el porter de l'Atlètic de Madrid, ve Esquivel, que ha anat a terra, serà una altra vegada corna per l'Europa.
Adnane es queda o no, per cert? Deien que el mercat d'hivern podia marxar.
Jo crec que sí. Mira, el micròfon tancat ho parlava amb el Ripo, que no, tant Adnane com Ethan, però és veritat que ara mateix al mercat d'hivern són jugadors que anirien a clubs, potser a filials, que estarien potser una categoria per sota. És molt difícil arriscar-se a fitxar aquests jugadors i ells a marxar. Jo crec que a final de temporada sí que hi haurà desbandada alguns jugadors, però crec que aquest mercat d'hivern no marxarà.
El corna de l'Europa, per cert, que ha acabat en res. 40 de la primera, Europa 1, Atlètic de Madrid 0.
Què et sembla el tema del Madrid? Tot plegat, avui els xiulets, a Vinícius i companyia. Fiter.
No, interessant, interessant. A més, l'Orfeu explica moltes coses molt bé, molt encertades, algunes que, com tu bé llegies entre línies. Jo volia afegir, per exemple, per entendre el perquè de Xavi Alonso, de Jürgen Klopp, a principi de temporada, a l'estiu, quan el Madrid fitxa Xavi Alonso, Xavi Alonso és el candidat de José Ángel Sánchez, no era el de Florentino. El de Florentino era Jürgen Klopp. El que passa que Klopp, per motius, diguem mig personals, mig mèdics, i fins aquí deixem llegir, però cadascú entengui una mica com vulgui, no vol entrenar. Si no és una qüestió de diners, és una qüestió que no li aconsellen que entreni, deixem-ho així. I li diu que no a Florentino. I quan Florentino veu que el seu candidat no pot entrenar, fa cas a José Ángel Sánchez i escull la seva opció, que era Xavi Alonso. Però això fa que ja des d'un principi no era l'opció de Florentino. Mm-hmm. Val? Ho dic per explicar després el perquè tan ràpid se l'ha tret de sobre. I l'opció d'Arbeloa, aquí discrepo una mica amb el tema Pont. Arbeloa és el candidat de Florentino de futur. És a dir, tu ara deies el de Mourinho, tu li preguntes ara mateix i en els últims 10 anys a Florentino qui és el seu millor entrenador i ell et dirà Mourinho. Aquí fitxeries entre el Madrid i ell et dirà Mourinho. A dia d'avui, i la resposta és aquesta. I el més semblant que hi ha a Mourinho a la vida és Arbeloa.
Això segur.
I Arbeloa el van preparant, i jo et dic, no sé si és Pont o no, el que està clar és que ha arribat massa d'hora per ells, això. El volien protegir una miqueta més, l'any passat estava el juvenil, aquest any començava a fer-ho anar bé, quedava només, diguéssim, portava mitja temporada, l'haguessin volgut protegir una miqueta més. Per tant, depèn de com vagi, igual el tornaran al bé, però el seguiran protegint, però que a la llarga és l'entrenador que li agradaria i vol i creu Florentino que és el futur entrenador del Madrid, seguríssim.
Bé, doncs veurem com acaba tot plegat, però el que està clar és que ara mateix tenim una situació a Madrid que és per sucar i pa.
Ajuda'ns una mica mentrestant, David, que tenim
sí,
un penal
demana
aquí.
Sí, demana un penal, no? Sí. L'Atlètic de Madrid ve amb una caiguda dins l'àrea sí. I no sé si ho aniran a veure al bar, perquè em sembla que ha demanat challenge, oi?
L'han demanat.
Fernando Torres ha demanat challenge.
He vist una petita empenta, però no sé si és suficient com per xiular penal, però ràpidament la banqueta de l'equip Matalassé ha demanat que revisi aquesta jugada i és el que està fent l'àrbitre. No sé si per televisió, David, poder veure la...
Ara veiem la repetició. Crec que ens agafa un pla molt llunyà, eh?
Sí, és clar.
Es queixa d'una possible empenta, una possible empenta d'un jugador de l'Europa.
És molt difícil.
A veure, hi ha una mala esquena. Hi ha una mala esquena.
La repetició que esteu veient vosaltres és la mateixa, que és la mateixa que està veient l'àrbitre.
Per mi no és suficient.
Exactament el mateix. Llavors, normalment, en aquestes ocasions, l'àrbitre ha de veure-ho molt clar per canviar d'opinió. Jo crec que no dirà que no.
Diu que res.
És que, ja et dic, hi ha una mala esquena del jugador d'Europa sobre el de l'Atlètic de Madrid B, però per mi no és suficient com perquè assenyali penal. Per tant, crec que encertada la decisió de l'àrbitre.
Bé. Molt poques vegades ha canviat de decisió l'àrbitre, perquè ell mateix a la vista. No és com el VAR que et diu una altra cosa. Aquí és ell mateix que avisa una cosa i la torna a reveure. Gairebé mai canvia.
A punt d'arribar al descans, de moment, Europa 1, Atlètic de Madrid B, 0.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo.
Després del gran èxit de Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, en Mic i els seus amics us esperen al Sant Andreu Teatre. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Després de molt de temps, ens tornem a trobar. Per tu.